Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
Doncs no diem res de nou si recordem que vivim un abans i un després i que som en plena transformació. La irrupció del teletreball n'és una mostra. Segons un estudi recent de la Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball, gairebé un 40% dels teletreballadors van començar a teletreballar com a conseqüència de la pandèmia. Un estudi del Banc d'Espanya apunta que gairebé un de cada tres treballadors pot treballar des de casa seva. Les persones que se'n poden aprofitar més són les que tenen formació universitària. En canvi, les de menor nivell educatiu tenen més dificultats. El teletreball ha vingut per quedar-se? Està prou regulat? Quins són els seus pros i contres? Ho comentem amb Marc Vidal, que és economista, consultor i divulgador. Marc Vidal, bona nit i moltíssimes gràcies per ser-hi.
Molt bona nit, encantat d'estar-hi.
Com vius personalment aquesta transformació des de la perspectiva teletreball?
Bueno, en el meu cas, en el personal, doncs, pràcticament és una extensió del que ja feia. Jo a l'oficina, pràcticament estic més temps a casa, a l'oficina de casa, que a l'oficina de la feina. Però entenc que la gran majoria de persones ha estat ha estat obligatori, no?, fer-lo, en aquest cas, i hauran descobert, per una banda, doncs, les seves bondats, i per una altra banda hauran descobert que no és tan senzill. De fet, teletreballar no és tal i com ho coneixem només treballar des de casa. Això és treballar des de casa, però teletreballar és una cosa més complexa.
Doncs, si et sembla, repassem una mica per començar les avantatges. Facilita la conciliació familiar, beneficia climàticament...
Sí, fonamentalment les seves bondats tenen que veure amb la sostenibilitat, ja que ens movem menys, podem fer les coses a partir de lo digital, que ens permet perfectament, doncs, evitar desplaçaments, no? El que passa que això de la conciliació, doncs, va per barris, no? Hi ha gent que considera que pot estar més estona amb la família, que pot conjugar molt millor les estones amb els nens, tot això està molt bé, però hi ha altres que, i de fet hi ha estudis també que parlen d'aquest fet, no?, de que hi ha un percentatge important de... un 34% feia un estudi, una consultora, es diu Citrix, que explicava que la gent, doncs, tenia problemes perquè treballava més hores. Al final estaven treballant més hores a casa que quan estaven a l'oficina, perquè no hi ha un principi, no hi ha un final, o acaben... acaba sent incòmode perquè acaben fent coses entremig, com arreglar o rentar els plats i després continuar treballant. No és tan senzill, s'ha de tenir una certa... jo crec que tot un protocol de treball i una certa agenda que has de practicar i que tampoc naixem amb aquest coneixement inicial.
Mm-hmm. Per tant, no està tan prou ben definit encara tot com per poder explicar avantatges i desavantatges.
No, i de fet ho anirem veient. Evidentment que el que estem visquent ara el món no s'ha acabat, ni s'acabarà, però sí s'acaba un món, no? S'acaba una manera de fer les coses que segurament les empreses també, que moltes d'elles, sobretot les empreses més tecnològiques, ja estaven estimulant que els seus treballadors estiguessin un o dos dies a la setmana teletreballant des de casa. El fet és que avui en dia també vivim en apartaments, en pisos que són relativament petits, no? I en aquests espais no tens una oficina ni tens un espai destinat exclusivament per treballar. Llavors has de buscar un espai que també funcioni, doncs, per menjar o per fer altres coses, no? I això ho complica tot. I després hi ha un fet que té a veure molt amb la maduresa digital d'aquest país. De vegades pensem que som molt digitals i que tenim molt bona tecnologia perquè la fem servir des del punt de vista d'entreteniment, moltes vegades, no? Però la tecnologia necessària per posar l'oficina a casa és bastant més complexa. Com et deia, hi ha temes de seguretat, hi ha temes de software que les empreses utilitzen de forma interna però després no són bones per treballar en remot. Tot això no estava resolt i precisament des de la meva pròpia experiència com a consultor i com a empresa que fem això, doncs hem detectat que la demanda que hi ha en aquests moments d'arreglar aquestes coses és enorme, no?
En el capítol de les contes hi trobem la manca de legislació, no?, i de regulació per conveni.
Sí, evidentment. Quan estem acostumats al treball analògic i al fet del teletreball, doncs és un annexa, moltes vegades doncs, no està ni en el contracte laboral ni apareix en cap tipus de clàusula, doncs ha sigut, de fet, està sent un problema sobrevingut, no?, que és establir quins són els límits reals d'estar connectat, com i de quina manera s'està connectat, quant temps ha de ser utilitzat per connexió i quant temps pots estar treballant sense connexió també, no? Les reunions col·lectives, els brainstormings i totes aquestes coses que es feien d'una manera determinada ara es poden fer d'una altra. Això també, i és una conversa habitual ja entre alguns directius, t'estàs adonant de que moltes de les coses que es feien obligatòriament de forma presencial en el que havies d'estar-hi per fer qualsevol aspecte, reunió o consulta, doncs ara et trobes que no és necessari. Llavors, això sí que comportarà uns canvis notables en les estratègies, sobretot de creixement de les empreses.
Podem dir, Marc, que el teletreball ha vingut per quedar-se?
Sí, ja, evidentment no serà un fet puntual. Compte que teletreballava en un 21% aproximadament de la gent en aquest país i ara estem parlant de que un 71% està teletreballant. Evidentment baixarà una mica, però jo crec que no és que es quedi, sinó que conviurà amb la forma anterior i, bueno, i ocuparà els espais en els que són més eficients. És a dir, les coses que són més eficients fer-les de forma remota doncs es mantindran i les que hem descobert que no són tan, no són tan favorables fer-les de manera remota, doncs tornaran a ser analògiques.
Fem ara, ampliem una mica el zoom. Marc, ets optimista de cara a la superació de la crisi econòmica en la que entrem?
Mira, parlar en positiu del que ve és complicat. De fet, només mirant els mitjans de comunicació i veient el que s'està començant a produir i a reproduir i a veure gent fent cues per poder menjar, etc., amb els números que estarem parlant els propers setmanes, mesos, proper poder dos anys, no? Estarem parlant de números absolutament negatius, de moltíssima gent sense feina, de gent que no podrà arribar al mínim exigible per tenir una certa dignitat. És complicat parlar en positiu, però sí que es pot parlar del que realment en termes macro podríem entendre. Per exemple, m'explicaré. Nosaltres el que hem tingut ara és un triple xoc, que en economia es diu pues, el xoc de demanda, bueno, el xoc d'oferta que va haver-hi perquè es van parar, no podíem comprar res, el xoc de demanda, és a dir, nosaltres tampoc podíem accedir-hi a aquesta oferta que estava en paralisis, i després va haver un xoc de patrimoni, és a dir, les accions de totes les empreses van caure de forma estrepitosa. Aquest triple xoc no havia passat pràcticament mai, no? És una casualitat de postguerra, no?, perquè ens entenguem, i a més ara s'està produint un xoc laboral, és a dir, la gent creu per un cert intervencionisme, per exemple, a través dels ERTOs, doncs que hi ha menys parats, però hi ha molts parats, hi ha molt atur que s'anirà reproduint en els propers mesos i probablement també anys. Llavors, si això ho comparem amb la situació que teníem el gener-febrer, que ja no ens en recordem, però quan algú parla de retornar a l'origen o de reconstruir o de tornar com estàvem o de recuperar-nos, hem de tenir en compte que parlar de recuperar és recuperar el que teníem el gener-febrer, que era una economia que estava desaccelerant-se, estava en fallida, estava fallant, s'estava començant a crear un desocupats. Llavors, tornar allò, doncs tampoc és la... No és la millor notícia, però si atenem el que suposa el que estava passant ja el gener i febrer, que és a dir, era una baixada a poc a poc de l'economia, que probablement hagués sigut sostinguda en el temps, haguessin tingut aquesta figura que en economia es diu la L llarga, és a dir, haguessin baixat d'una manera no gaire profundament, però sí amb una distància molt llarga, haguéssim estat molts mesos, probablement anys, sense creixement, perquè aquest país té uns problemes estructurals. El que ens ha passat ara és una caiguda molt més forta del que havíem, el que podríem haver tingut abans, però la recuperació podria ser certament més ràpid. És a dir, aquest contrast de que anem a una situació molt negativa que podria produir certes oportunitats en els propers mesos, doncs podria ser fins i tot, i dic amb reserves i amb totes les salvaguardes possibles, fins i tot podria ser una oportunitat.
Tant de bo que sigui així. Ens ho diu Marc Vidal, Barcelona 1977, economista, conferenciant, consultor, inversor tecnològic i escriptor. I com és la vida per Marc Vidal? La vida com a concepte?
No, un incís, t'agraeixo que m'hagis fet més jove. Vaig néixer al 70.
Ai, mentira.
Això vol dir que encara mantingui una certa imatge a les fotografies.
Jo he pensat que vas ser jove, sí.
Home, jo ho visc que, doncs, des de la perspectiva com a divulgador i com a estudiós dels fets econòmics i sociològics a través de llibres i les conferències que he anat donant, crec sincerament que darrere de totes les crisis sempre hi ha hagut una revolució. Ha passat sempre. I a vegades utilitzo comparacions amb moments de la història que hem viscut coses terribles, no? El 1918 van viure una grip que li van dir malament la grip espanyola. Agafes imatges d'un país com Holanda que va tenir més de 50.000 morts i era un país petit, i resulta que 2 anys després, amb els vídeos que pots veure, que són molt antics, veus a la gent als mercats, abraçant-se, jugant. Només havien passat un any i mig i estava tothom visquent la vida de sempre. Doncs jo tinc la percepció de que si som capaços de recuperar allò que teníem bo i deixem allò que teníem dolent, i crec sincerament que és factible, tot això ens està ensenyant moltes coses i abogo perquè no ens deixem segrestar la nostra privacitat, que és un dels grans riscos que viurem, i sobretot no pronunciem mai això de distanciament social. És distanciament físic. Magnífic. La distància social no existeix.
Marc Vidal, un plaer una vegada més. Moltíssimes gràcies i endavant amb els reptes.
Ànims. Molt bona nit.